comencem junts ara pas a les ponències que tindran lloc d'aquesta jornada. Aprofito per demanar a tots els ponents que també estan aquí contenció, és a dir, que s'ajustin el temps perquè si no hauran de ser silenciats i és molt desagradable això. Llavors que se'n recordin que el temps que tenen assignat, en aquest temps està establert també la participació del públic i que per tant ens sembla que això és important. No obstant, la persona que en cada moment aquí fa de presentador i moderador doncs exercirà aquesta violència que necessitem. Je disais tout simplement qu'il s'agit de respecter les temps de présentation parce que sinon c'est difficile de maintenir l'organisation. Oui, il faut faire attention. Et je profite pour dire bonjour et merci d'être avec nous aussi. Vaig a passar a la presentació ja del professor Rafael Cossà, que és professor de Geografia en la nostra facultat i en el moment actual també de la Facultat de Lletres. El Rafael ha treballat particularment, si no m'ho creixes, en l'anàlisi territorial de la Catalunya Central i en l'evolució de les àrees urbanes i xarxes de les ciutats en l'organització territorial de l'administració local, els serveis que es presten a les diferents entitats locals i els seus anàlisis de mecanismes de desenvolupament local. Evidentment, té diferents publicacions a nivell nacional i internacional i no sé si vols afegir alguna de més. Moi, je disais que Rafael Cossà est le prof à l'université d'ici, de Gironde, il est prof de géographie. Et maintenant, il est doyen de la faculté de lettres. Il a travaillé à propos de la recherche dans l'analyse territoriale de la Catalogne centrale, avec aussi l'évolution de la charge, non, de la charge, c'est le réseau, pardon, le réseau d'aujourd'hui, le réseau urbain. Et aussi sa recherche prend comme centre l'organisation territoriale de l'évolution des différentes zones urbaines et aussi des entités locales. Je pense qu'on peut donner déjà la parole à M. Rafael Cossà. On vous laisse.
Merci. Sí, gracias, bon dia. Com s'ha dit, el tema que m'ha demanat de parlar és el que teniu aquí, de creixement, quines idees, quines propostes i valors. Faré la meva presentació en català, tot i així. Hi ha algunes diapositives que els he traduït al francès i altres no en anglès, o sigui, que espero que tothom podrà més o menys seguir. Bonjour, merci à nos collègues de Paris i a tous les colloques, c'est une question internationale. Je remercie aussi madame la professeure Carme Pardo de sa présentation et seulement dire que c'est dans les dernières années que je me suis intéressé aux questions de la décroissance. C'est surtout à partir de mon intérêt aux mécanismes de développement, particulièrement du développement local, que je suis arrivé à me questionner quels sont ces mécanismes, quels sont aussi les buts du développement. Je préparais mon, je parlais en catalan, mais vous avez quelques images en français et d'autres en anglais.
Bé, per no passar el temps previst, doncs en directe,
la primera cosa que ens podem preguntar és què és el decreixement. I us he posat aquí una imatge del darrer llibre que he llegit sobre el tema, que he fullejat una mica a fons, que és aquest de Maurizio Palante, Meno e Meglio. Per què? Perquè em sembla que a la contraportada d'aquest llibre podem veure ja algunes idees claus. I una primera idea del que és el decreixement, però sobretot com es defineix a partir d'allò que no vol. I si ens fixem aquí el que ens diu, El decreixement no és simplement el no creixement, el qual sembla una contradicció, i després parlarem del terme en si. No? No és la reducció quantitativa la reducció, no és la recessió, la qual cosa en termes econòmics sembla un absurd, perquè quan es parla de creixement vol dir augment de la producció econòmica, quan es parla, per tant, semblaria que si es parla de decreixement hauria de ser una disminució, per tant, una recessió. No és tampoc la reducció voluntària dels consums per raons ètiques. Per què ens diuen que no és la reducció voluntària del consum? Perquè ens diu la renúncia implica un... Si ens plantegem que renunciem, vol dir que estem donant un valor positiu a allò que renunciem. Renúncia sí que és una actitud, una conseqüència negativa. No? En canvi, el decreixement, diu, és el refús racional d'allò que no serveix. Una mica aquesta m'ha semblat, al final del que he estat llegint per preparar la intervenció d'avui, potser és una síntesi important del que els diferents autors plantegen. Decreixement, sobretot enfront de les crítiques que ha tingut aquesta paraula, diuen no, és que no volem, no som anti-creixement per si, és que volem una altra cosa. Volem plantejar-nos què serveix i què no, i en tot cas una sèrie de valors diferents que comentarem ara. Per tant, és el que ens diuen els diferents autors que han tractat aquest tema, el decreixement el plantegen com una crítica al creixement. Una crítica al creixement que està establert com a ideologia dominant de la nostra societat. Sobretot, una de les formes que pren aquesta crítica és que la nostra societat actual, dominada per la visió del predomini de l'economia, dominada per aquesta idea de l'homo economicus, és que tot es mesura. Es mesura la producció, es mesura inclús aquells aspectes que es volen considerar com a quines són millores, doncs qualitatives, també es tendeix a mesurar aspectes qualitatius. Per tant, el que ens diu Lorenzo Palante en aquest llibre, al principi, és qüestionar aquesta identificació entre creixement i millora. Es dona per suposat que tot creixement és una millora, el creixement de la població, el creixement de la producció, el creixement de tot. Però, clar, això ens pot portar a coses bastant paradoxals, és a dir, podem pensar que l'augment del consum de medicines és una millora en termes econòmics, segur, es planteja així, però podem mirar-ho per altra banda, l'augment del consum de medicines potser ens reflecteix un empitjorament de la salut de la societat. No? Bé, per tant, és una crítica a com funciona aquest sistema econòmic, basat en aquest creixement de la producció de mercaderies i, sobretot, aquesta societat que ha fet de la idea de creixement el pilar, la base d'un sistema de valors, un sistema de comportament i de cultura. Bé, per tant, el creixement, la idea del decreixement, que alguns autors com Serge Latouche han dit, no bé, això del decreixement no és que ens ho prenem al peu de la lletra, el que el plantegem és com un eslògan. És una fórmula provocadora, justament. Planteja, doncs, una alternativa radical al sistema de valors d'aquesta economia i, per tant, el que planteja és posar per davant els valors o la valoració qualitativa de les coses per sobre la quantitativa. No? Per tant, el que planteja en termes absoluts no és literalment la reducció del producte interior brut, la disminució de la producció, sinó una reducció selectiva com a mínim. Potser algunes coses s'han d'augmentar, les hem de seguir produint, o més, algunes coses les hem de seguir produint més, però d'altres coses les hem de fer menys, les hem de produir menys. Bé, per tant, el que ens diu Lorenzo Palante és que l'objectiu del decreixement seria fer menys quan sigui millor, i no pas com ara, que es fa més encara que sigui pitjor, més de tot encara que algunes coses siguin per pitjor. Per exemple, qüestions de produccions que contaminen, o que sigui, això no és el punt. Bé, per tant, doncs, ens situem com a element central del discurs del decreixement en un canvi de paradigma cultural i, per tant, d'una nova concepció del món. Naturalment, una de les La idea del decreixement té diferents aproximacions, diferents orígens. Una, podríem dir-ne, és més cultural, però també una altra molt important ve de l'àmbit econòmic, del qüestionament del funcionament del seu sistema econòmic, i una altra també molt important, que és del qüestionament o de la percepció dels problemes ambientals i ecològics. O sigui, hi ha diferents aproximacions, com veurem, al decreixement. I una d'elles són la percepció, l'interès, la visió com a problema de la sostenibilitat del planeta. Bé, per tant, el concepte del decreixement s'arrela també en algunes idees derivades de la preocupació als anys 70 sobre els límits del creixement. De fet, va ser llavors quan es va parlar de creixement zero, però que durant uns anys aquesta idea de creixement zero va estar com apartada del discurs dominant, almenys en economia i en general, i va ser substituïda pel concepte de desenvolupament sostenible. El concepte de desenvolupament sostenible és un dels conceptes que és criticat també des de l'àmbit del decreixement, perquè ho plantegen com una contradicció. Una mica es veu des d'aquesta posició del decreixement com el desenvolupament sostenible ha estat una forma del sistema, per dir-ho així, d'apropiar-se d'algunes mesures, d'algunes formes, en aquest cas per combatre els problemes ambientals, però mantenint els valors, mantenint la mateixa forma d'aquest objectiu de desenvolupament, entre cometes, i d'augment de la producció. Bé, per tant, el concepte del decreixement apareix, torna a sortir força al final dels anys 90, ja dic primer com a crítica del concepte de desenvolupament sostenible, i perquè aquesta idea en altres àmbits de que posar l'economia per davant de tot és vista també com un problema, és vista com una amenaça, diguem-ne, per al benestar i per al sistema de vida que és raonable. He posat aquí una definició d'un dels autors que han parlat més del decreixement, que és el Lidl, i aquí ho tinc en anglès. Per dir-ho, el decreixement seria una reducció progressiva del consum d'energia i de matèria, de manera que rebutjant allò superflu material, rebutjant allò de la producció material superflua a favor de l'augment de les relacions humanes. Ja veieu que amb aquesta definició ja introdueix un concepte que no sol aparèixer en el discurs econòmic, no? La valorització de les relacions humanes per sobre del que és la producció. Una altra frase de Ridu: el decreixement no és un creixement negatiu, és per sobre de tot un abandonament de la religió del creixement. És un acreixement. Aquesta és una fórmula que el mateix Slatius utilitza. Bé, jo no volia dir, quan dèiem de creixement, reducció o increments negatius del PIB, sinó acreixement. D'on surt aquesta idea del decreixement, aquest concepte del decreixement? Bé, hi ha alguns antecedents, alguns citen a Nicolás Giorgio Reger, que era un economista que vivia a França. Ell parlava de bioeconomia, però en una de les seves obres que es va publicar en un recull d'articles es va titular de Mem, la de Fassons, i per tant aquí és la primera vegada que tenim aquesta paraula utilitzada en el discurs econòmic o de crítica econòmica. Hi ha un altre autor, François Partant, que també parla de postdesenvolupament, però una mica amb aquestes idees. I també, al marge del discurs econòmic, hi ha altres autors que estan a la base, autors del pensament crític dels anys 70, que estan a la base de les idees que portaran també al decreixement. Fonamentalment, a part dels que he esmentat, Ivanovich i Cornelius Castoriadis. És l'any 80 que es fa una conferència sobre economia ecològica. L'economia ecològica és una altra branca que aporta molta gent, diguem-ne, des de la crítica de l'economia i l'interès pels aspectes ambientals de l'economia cap a la idea del creixement, i a l'any 1980 es fa aquesta primera conferència d'economia ecològica en la qual es fonamenten també algunes de les idees que després donaran peu al pensament creixentista. L'inici del moviment del decreixement el podem situar, de fet, en aquests termes, com usant aquesta paraula, l'any 2002. L'any 2002 hi ha un col·loqui internacional de l'UNESCO que es diu Le Faire du Monde, i es planteja com un col·loqui sobre el postdesenvolupament. Aquí, doncs, la figura de rellevant que és Serge Latouche, que doncs, en diferents publicacions doncs, es converteix una mica en l'ideòleg inicial d'aquest desenvolupament. A partir d'aquí s'estructuren diferents xarxes, algunes a Europa, d'altres als Estats Units, al Canadà, i en alguns països apareixen associacions que adopten aquest nom. He citat aquí algunes, perquè algunes italianes, perquè justament, si podem dir que el moviment del decreixement com a tal, usant aquest terme, apareix a França, es desenvolupa a continuació en vol a Itàlia. I no arriba, com veurem, no arriba aquí a Espanya fins als anys 2006 aproximadament, en què, sobretot a partir d'un nucli de Barcelona, de la Universitat Autònoma, al voltant de Joan Martínez d'Alier i de diferents investigadors que estan a l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental, a l'ICTA, doncs són molt actius també en difondre aquestes idees i també des del punt de vista activista com ho veurem. Aquest moviment es concreta en algunes conferències internacionals que han fet molt per difondre aquests valors i aquestes propostes. Ràpidament hem desmuntat que la primera es va fer a París l'any 2008, la segona, al març del 2010, es va fer a Barcelona. Cal dir doncs, que és també el grup de l'Institut de Recerca de Tecnologies del Medi Ambient de la Universitat Autònoma els que tenen un paper important en l'organització d'aquest simposi. També alguns que havien estat a l'organització del simposi de París, com François Schneider i altres, que també estaven a Barcelona llavors. La tercera conferència es va fer l'any 2012 a Venècia i la propera està prevista aquest setembre a Leipzig. Aquí he posat, no sé si ho veieu, és una mica difícil, he posat una mica, jo vaig assistir a la conferència de Venècia i allà em vaig sorprendre molt, primer per la quantitat de gent implicada, hi havia més de 700 persones, ja la majoria europeus, però de molts diferents països de tot el món. I també em va sorprendre la varietat d'enfocaments, sobretot el gran nombre de perspectives i de dimensions que confluïen en el que avui podem anomenar el moviment del decreixement. És a dir, gent que venia de posicions de l'extrema esquerra, gent que venia del sindicalisme catòlic, gent que venia dels moviments ecologistes, gent que venia de moviments cristians, etc. Per tant, una gran coalició, una gran coalició de decreixement, que evidentment doncs, hi ha els ecologistes, venen gent dels moviments anti-globalització, del moviment dels Transition Towns d'Anglaterra, gent que es planteja a nivell local què pot fer per lluitar contra l'impacte del canvi climàtic, etc. Però també moviments que venen del tercer món, moviments vinculats a associacions o entitats indígenes d'Amèrica Latina que es planteja la recuperació de les formes de vida tradicionals, dels valors, les formes de vida tradicionals com és el moviment del buen vivir. Gent que es planteja sobretot com a àmbit d'interès la justícia ambiental, en el cas de Martín Dalier, gent que el seu àmbit d'interès són els drets laborals i la protecció dels drets dels infants o dels drets de les persones que treballen en països del tercer món per indústries doncs, occidentals en molts casos, com seria aquesta del Green Growth Campaign. Altres gent doncs, que parla de l'economia de la felicitat, hi ha algunes associacions, en temes d'energia també, gent que treballa en temes d'energia, temes de moviment slow, aquí posats en el FUP, també doncs, slow towns, etc. L'ecofeminisme també, en aquestes jornades de Venècia doncs, també hi havia doncs, alguns ponents que parlaven des d'aquest enfocament. Fins gent que parla de l'economia de subsistència com a valor a recuperar, l'economia dels béns comuns, l'economia del bé comú, els béns comunals, i altra gent que fa incidència més en qüestions de la democràcia real, que la democràcia inclusiva. Bé, per tant, amb això, amb aquesta presentació, el que volia dir és que el moviment del decreixement no l'hem de pensar com un moviment o com un partit, com una cosa molt estructurada i amb unes idees molt fixades en un programa concret, sinó que podríem pensar-lo més aviat com la confluència de diferents grups, diferent de gent que a partir d'orígens diferents, de preocupacions diferents, conflueixen i comparteixen una sèrie de valors i una sèrie de propostes. Bé, aquí us he posat una sèrie de definicions. Em quedo amb aquesta de Schneider. El creixement pot ser definit en general com un procés deliberatiu i col·lectiu que té per objectiu la disminució equitable de la capacitat global de produir i de consumir i també de disminuir el paper dels mercats i dels intercanvis comercials com a principi organitzatiu central de les vides humanes. Bé, aquesta definició de Schneider em sembla molt sintètica, però a vegades molt precisa, que engloba aquests diferents aspectes. Amb les definicions que us he posat de sota, en francès i en anglès, que són totes de Wikipedia, també s'insisteix amb els aspectes, podríem dir-ne, més culturals. També es parla de relocalitzar les activitats econòmiques. Evidentment, s'ha de reduir la petjada ecològica. Per tant, això vol dir organitzar la producció no a milers de quilòmetres més lluny i haver de transportar moltes mercaderies amb el qual es fa una despesa energètica i una contaminació, etc. Sinó, i per tant, la relocalització de les activitats properes als consumidors. Per tant, hi ha un enfocament, també unes propostes de tipus econòmics, però també, sobretot, hi ha aquestes preocupacions més de tipus cultural i més de tipus de valors, com també veiem en alguns aspectes d'aquesta definició. En anglès diem rather degrowth is aimed to maximize happiness and well-being. Phenomenal consumptive means. Bé, aquí he posat alguns llibres, en fi, Latouche, Carlos Taibo és uns altres dels grans introductors del decreixement a Espanya. Carlos Taibo és professor de la Universitat Autista de la Universitat Autònoma de Madrid i per YouTube ho veu també moltes de les seves conferències, igual que els de Latouche o de Martínez Alier i altres. No? Quines propostes, doncs, ens fan des del decreixement? I aquí segueixo Carlos Taibo. Bé, primer, reducció d'algunes activitats industrials i serveis. Ens diu, hi ha coses que podem disminuir, que no necessitem tant. Cotxes, indústria aeroespacial, construcció, publicitat. I aquestes coses en podem prescindir bastant, o no hauríem de prescindir més. En canvi, hauríem de desenvolupar algunes activitats que serveixin per cobrir necessitats socials que no estan encara cobertes o que no estan prou cobertes, tant en estats socials com temes ambientals. Una altra idea important de les propostes de creixement és la distribució del treball entre els sectors productius, la disminució de les hores de treball, la reducció dels salaris més alts, la reducció del consum. La qüestió de treballar menys hores, per tant, poder disfrutar més de la vida, poder estar més amb cultivar més les relacions personals i socials, aquest també és un aspecte central en les propostes de creixement. Bé, en Carlos Taibo també esmenta quins són els valors que es deriven d'aquestes propostes, no els llegiré perquè potser consumiria massa temps, però aquí teniu alguns d'aquests valors que es dedueixen de tot el que hem anat dient fins ara. Ara veig aquí la recuperació de la vida rural, que també és un aspecte important, contacte amb la natura, etc. Latouche ens parla de les 8 R's que haurien de guiar el decreixement. Revaluar, reconceptualitzar, reestructurar, redistribuir, relocalitzar, reduir, reutilitzar i reciclar. Els que estigueu interessats podeu una mica entrar més, és una mica la seva síntesi de que en diu el cercle virtuós del decreixement, però fixeu-vos que comença per revaluar. Revaluar vol dir repensar els vostres valors, substituir els valors d'individualistes i consumistes per valors locals, de cooperació i humanistes. Bé, reestructurar, una mica a partir d'aquí de repensar quins són els valors, doncs, com entenem la qualitat de vida, la simplicitat voluntària, qüestionar per tant elements de l'estil de vida, i això portaria per tant a reestructurar l'aparell de producció, i sí que sempre, lògicament, en termes de l'economia, en funció reestructurar-nos d'aquesta nova escala de valors. Redistribuir el repartiment de la riquesa, relocalitzar, doncs, per exemple, el que dèiem de l'autosuficiència local, promoure l'autosuficiència local amb la producció i el consum dels béns, reduir el consum i reutilitzar, també diríem la línia d'allargar la vida dels productes i per tant haver de produir menys. Bé, finalment reciclar, que seria una mica en el mateix sentit. Alguns autors, en aquest cas Palante, també ens parla d'algunes regles de comportament que permetrien en la vida de cada persona posar en pràctica el decreixement. Aquí doncs, podem veure algunes d'aquestes regles de comportament que són coses també bastant elementals, són coses que, com ens diuen també altres autors, hi ha gent, cada vegada més gent, que ja està fent i que van en la línia doncs, de reduir el consum, d'intentar produir allò que es pugui produir a l'hora de comprar, facilitar les compres sobretot de productes alimentaris de proximitat, etc. I finalment, discutir o desmantelar els falsos mites del creixement i la narració que fan del món. Per tant, el decreixement no és un objectiu, és un camí, és la senda, i l'objectiu doncs, seria que construir un sistema econòmic que no produeixi mercaderies que no siguin béns. És a dir, que no produïm mercaderies per alimentar la màquina de la producció del consum, sinó que produïm allò que realment necessitem. Bé, hi ha una discussió, per tant, dins del camp del decreixement sobre fins on es pot arribar a partir d'aquesta opció voluntària de la simplicitat de vida a nivell individual, fins a quin punt cal uns plantejaments més socials i col·lectius. Alguns autors diuen, bueno, encara que la gran majoria de gent doncs, segueixi per la senda de... En fi, segueixi per les pautes de vida marcades per la societat de consum o per les dominants, un, si vol, pot fer les pràctiques i pot viure-se uns altres de vida, més o menys. No? Hi ha altres que diuen, bé, de fet, els grans problemes no els resoldrem fins que abordem des d'un punt de vista d'estructura, si voleu, i per tant, a través d'una acció col·lectiva, canvis importants. Bé, per tant, aquesta discussió hi és, hi ha gent que diu que doncs, no ens hem de plantejar doncs, aquesta simplicitat, aquesta opció de vida senzilla, com un sacrifici, no ha de ser un sacrifici, sinó que s'ha d'integrar doncs, en una dinàmica més global de localització de la producció, de reducció d'intermediaris, etc., que impliquen doncs, també una acció política, si voleu, o d'organització de la societat. Bé, què podem fer doncs? Bé, doncs podem fer coses molt elementals i molt senzilles, coses que ja fa gent, doncs, com per exemple doncs, consumir productes locals ecològics, comparatives, no comprar allò que necessitem, preocupar-se d'on està produït i com està produït allò que comprem, optar per una banca ètica o inclús també per cooperatives de producció d'energia, com són l'energia. I també doncs, hi ha altres grups que s'han fet també a Girona, com l'economia del bé comú, en què s'hi pot participar. Volia esmentar ràpidament, ja per anar acabant, un estudi fet per l'equip de Manuel Castells a la Universitat Oberta de Catalunya, que es diu Otra vida es possible, pràctiques econòmiques alternatives durant la crisi. Bé, aquest llibre, doncs, que ens interessa Joana Corinca i Maria Cárdenas, fa una exploració de formes de vida i de treball alternatius concretament a Barcelona en aquests últims anys. I aquí doncs, fan tota una classificació i arriben a resultats sorprenents en el sentit de que, sorprenents almenys per mi, de que hi ha una gran quantitat, un gran percentatge de gent que, de fet, segons els seus estudis, de fet, ja està practicant algunes del que ells anomenen pràctiques econòmiques alternatives, dir, estils de vida o estils de més de compartir com que has de comprar, etc, etc, que o d'intercanvi, d'intercanvi de trueque per dir-ho així, no, i no tant basat en el mercat. Ja dic, els resultats són sorprenents i si us interessa no us podeu consultar aquest estudi. Ells també parlen en aquest estudi de quins són els valors culturals de l'economia alternativa i en una conferència que doncs, va fer fa un any i mig aquí, doncs, la Joana Conill, doncs, plantejava aquests, no? Final de la separació entre el treball i la vida, superar la por, curiosament, que dèiem, superar la por, és una mica va amb la vida allò, que deia la Carme, dir, allò que és possible, fer-ho, no? Doncs fer-ho. Prendre en consideració sobretot el valor d'ús de les coses, no el valor de canvi, comparar, passar del consum global al consum local, crear ser natural i també ella plantejava tres idees que ja es va deixar sobre la taula, el conflicte són positius, trencar amb el patriarcat i més enllà de la ciutat dels quals i donava una importància gran. Jo, finalment, em referiré a una altra aportació en aquest terreny dels valors, que és el llibre Qüestió de valors del consumisme a la sostenibilitat de Jordi Pigem, que situa també com a principis de ell diu de la sostenibilitat, que ens parla també des d'aquest principi d'una sostenibilitat real del planeta i, per tant, d'una visió que ens porta al decreixement. Ell ens parla d'una consciència, que cal una consciència planetària, que cal revalorar el món en el sentit que dèiem abans de donar nous valors, relocalitzar, ja vam parlar, participar, hi ha un aspecte important també que és la presència activa de la gent, fluir i autoorganitzar-se. I per acabar ens proposa Jordi Pigem aquest conjunt de valors que, una mica situats en tres grans àmbits, el global, personal i social, doncs aquests sis valors que hem dit els diguem els desglossa en dos valors més, que podeu veure vosaltres, no? Per exemple, doncs la consciència planetària, doncs, d'un millor menys, això també és el que diu Palante, no? I la consciència de la interdependència. En fi, no els llegiré perquè els podeu veure vosaltres, però una mica com tots aquests valors, aquests sis que ens diuen desdoblats amb aquests dos més, doncs ens porten a una sèrie de si voleu, de concepcions més generals, amb les que es poden traduir en paraules més tradicionals, com poden ser la saviesa, el seny, la humilitat, la solidaritat, la creativitat i la integritat, que resumiríem com a valors absoluts fonamentals, penso, aquests que estan incorporats a la idea del decreixement. I aquí, doncs, quan us poso la visió del programa de la conferència de Venècia 2012 i la pàgina web de Leipzig 2014 sobre el decreixement, i moltes gràcies per la vostra atenció, em sembla que és just ara.
Macro de
d'accions, de propostes, diguem-ne, col·lectives més grans des de diferents institucions, el qual, doncs clar, no sé què penses, però imagino que va també en la línia de les situacions socials i polítiques en les que estem, en les quals es treballa molt més amb aquests nivells micro. Només volia reforçar una mica això que tu has dit molt bé i com t'has ajustat també tenir temps per les diferents qüestions. Llavors dono la paraula al públic, ja és la paraula al públic per fer les intervencions. Si hi ha Roberto Barbanti. Bé, sí, com pot fer? Més valia el del català. Sí, sí. O l'italià, sí.
Sobre la qüestió del producte interior brut, bé, jo no m'hi he extès, no he parlat tant del PIB, però evidentment és un element central, la crítica a la noció del producte interior brut. És una noció central que des dels àmbits de l'economia alternativa, de la crítica econòmica, tot s'ha fet. De fet, hi ha aquesta idea de que, com que hi ha aquesta ideologia del creixement, doncs, allò que és bo és produir cada vegada més, encara que siguin armes de destrucció massiva, encara que siguin qüestions que ens porten a mals, diguem, com la contaminació. Es produeix més, però bueno, segons què produeixes també contamines més. Això després, no, des del punt de vista, des d'aquest punt de vista també és positiu, perquè si després has de fer treballar i has de construir coses per combatre la contaminació, també són diners de la producció econòmica que se sumen, no? Per tant, és tota aquesta bogeria, en el fons, el PIB, la reducció del PIB, és un reflex d'aquesta forma de funcionar, no? De posar la idea de la producció i del consum, per tant, d'aquest home econòmic per sobre. No? Evidentment, des de les visions alternatives de la mateixa economia, el que es diu, això no ens serveix. No ens serveix perquè a vegades ens està justificant, ens està legitimant aquesta idea de que si és bo que creixi PIB, i aquesta és la religió de la política, és la religió de l'economia actual, està justificant el funcionament del sistema. No? De fet, des d'inclús d'instàncies internacionals s'han proposat altres formes de mesurar el benestar. En el fons hi ha aquesta il·lusió de que el PIB serveix per indicar el nivell de benestar o de progrés o de qualitat d'una societat. Aquesta és la fal·làcia. No? Des d'institucions internacionals inclús s'ha proposat altres indicadors, no? L'índex de desenvolupament humà i altres, tot, encara que aquest té en compte també el PIB. Justament he citat en Jordi Pigem, amb el seu últim llibre, el basa justament a discutir això, que hem de buscar, és la seva tesi, altres formes d'indicadors i altres formes de valorar les coses. I aquest és un element central. Segurament és difícil en el sentit de que és difícil criticar l'ús del PIB sense criticar doncs, aquesta preeminència d'allò econòmic, d'allò burguesament econòmic. No? Bé, només dir que comparteixo absolutament i que, ja dic, potser la qüestió és que ens hem de mirar les coses d'una altra manera. Qüestionar radicalment aquesta preeminència d'allò econòmic i, per tant, si ens mirem les coses d'una altra manera, si no posem per sobre de tot l'augment dels béns materials, sinó altres qüestions, disposar de més temps lliure, disfrutar de la vida, etc. Doncs llavors ja no ens caldrà aquest indicador i podem mesurar. En fi, potser tampoc es tracta de mesurar, sinó simplement, com deien alguns, com deia Moritzó Palante, doncs també ressaltar més els aspectes qualitatius per sobre dels quantitatius. Pel que fa al tema del sacrifici i de l'àmbit de la política, bé, la política, ja sabem que estem... Sí, en francès. Sí, petit resumé sobre el PIB. Això dir que la crítica al concepte de PIB central dans tous les visions alternatives, même dans l'économie, i que, évidemment, el PIB traduit cette position de l'économie, de l'homme economicus, prédominante dans notre société. I que, en fet, hi ha des instàncies internacionals on proposen d'altres indicadors alternatius, com l'índex de desenvolupament humà, qui prend en consideració, a part du PIB, niveau sanitaire, de l'éducation et d'autres. Toutefois, je crois que ce n'est pas résolu, et qu'on précise une vision alternative de notre regard sur notre société qui ne considère plus l'économie et l'homme économique, donc l'économie au centre de notre comme valeur après le regard de notre société. Donc, je crois que si on regarde l'organització de la producció, de l'organització social, també el primer pla de qüestió com la primer, si voler, la preeminència de relació humana, social i tot això. No, no, no hi ha plus de gens que se sap per l'indicateur. Jo crec que jo suis absolument d'acord que le concept de la PIB, enfin, c'est comme légitime, si vous voulez, cette vision qui met l'économie de la corruption. Bé, la qüestió del sacrifici, sí, evidentment, la política, estem en una societat mediàtica, estem en una societat que els polítics no tenen criteris, no tenen idees, es mouen segons els mèdies, segons les enquestes, i per tant estem en un llenguatge de l'allò políticament correcte. Per tant, el polític moltes vegades dissimula, en comptes d'afrontar les coses, com deia el professor. No? Per tant, hi ha aquí dos reptes importants, crec jo. Un, que és el repte ambiental, ecològic. És a dir, el planeta no pot suportar increments indefinits de la producció, això és una evidència. Aquest és un repte. I l'altre repte és més de tipus econòmic i lligat a l'estil de vida de les societats occidentals. És a dir, segons la meva manera d'entendre, Europa i els Estats Units, l'Occident ha tingut un creixement econòmic molt important des de sobretot a fi del segle XX, després de la Segona Guerra Mundial, però aquest creixement de vida que ha portat millors materials i de benestar ha estat basat també molt en l'explotació dels recursos del tercer món. En un moment en què apareixen països emergents, en què la producció, molta part de la producció industrial s'ha localitzat en altres països i apareixen països com a potències econòmiques, com Brasil, la Xina, Rússia, etc. Què passa? Doncs que el pastís s'ha de repartir entre més. Ja no se'n queden tots els occidentals. Per tant, des d'un punt de vista simplement de lògica de repartició del poder dels recursos econòmics a nivell mundial, segurament no podem pensar que Europa pugui mantenir els mateixos nivells de consum dels Estats Units que han tingut fins ara. Aquest és el meu segon afim. Aquest és el meu parer, no? I per tant, no tornarem, crec jo. I què ha passat aquí a Espanya i a Itàlia? Doncs hi ha una reducció dels salaris. És lògic si volem competir amb altres països, que no hi ha més sortida que reduir els salaris. Això vol dir reduir el nivell de vida, si volem dir-ho així, en tot cas els nivells de consum. Però si no estem en nivells de consum, és dolent? Bueno, no té per què ser-ho, és dolent si estem entrampats en una hipoteca i no podem comprar menjar, diguem-ne, no? Però segons com us organitzem la vida, no té per què ser dolent. És a dir, fa 30 anys, tampoc vivíem tan malament, o 40, vivíem amb menys, més justament. Bé, a mi també és més complicat. Per tant, jo crec que hi ha aquests dos reptes. El repte ambiental planetari, que obliga a canvis en el nostre estil de vida i de producció i d'organització de la producció, i la qüestió de la globalització, la mundialització, que també suposa que les societats occidentals no podran mantenir aquesta preeminència i els nivells, per tant, de consum que han tingut en els últims 50 anys o 40. No? Per tant, jo estic d'acord que què passa, que els polítics no els hi costa admetre aquestes coses, els hi costa donar missatges que puguin ser percebuts com a negatius per part de la població, i això naturalment també dificulta la presa de decisions i l'afrontar aquests problemes. Em sembla que comparteixo aquesta visió sempre. Sí, sí, en francès, tu puc? Sembla que estem en sacrifici, jo vam dir que hi ha per moi de défis fondamentaux pour la société. Le premier relatif à la question ambientale, climatique, si vous voulez. Or, c'est impossible pour notre planète que nous maintenons notre niveau indéfini d'augmentation de la production et de la consommation de ressources naturelles et de tout type. Le second, c'est que, je crois, mon avis, c'est que les sociétés occidentales ne pourront pas maintenir le niveau de consommation qu'ils ont eu au long du XXe siècle, particulièrement depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est basiquement parce que une bonne partie de cette amélioration du niveau de vie matériel a été possible aussi par l'exploitation des ressources du tiers-monde. Et je crois qu'avec l'apparition, avec la mondialisation, l'apparition de nouveaux acteurs, de puissances économiques importantes comme la Chine, comme le Brésil, tous ces nouveaux pays, donc, si vous voulez, la planète, on ne peut pas, je disais, dans ce parle de pastis, c'est mieux, quand ils ont pastis, le pastel,
le gâteau.
Le gâteau ne suffit pas pour tout le monde. Si on considère la planète, il y a d'autres acteurs, d'autres pays qui aussi viendront exploiter les ressources mondiales. Et par conséquent, les Européens et les Occidentaux ne pourront pas maintenir ce niveau de consommation. C'est mon avis. Et évidemment, les politiciens qui n'aiment pas donner des messages négatifs à la population, on voit maintenant les politiciens tentent de suivre les médias, ce qu'on dit le politiquement correct, et n'osent pas. Je crois ne sera pas effacer comme vous le ferez ces importants changes. Mais ça aussi difficulte la mise en considération et la mise en place d'actions qui fassent ces problèmes, qui, donc, je crois, méritent que les idées de la croissance soient considérer la mise en place au niveau de la politique.
Moltes gràcies de nou, Rafael. I ara donem pas ja al segon que és el Roberto Barbantí.